Son les 11.
Ràdio 4. Serveis informatius.
Bon dia. S'amplia l'estat d'alarma fins al 23 de maig. Així ho anunciava ahir el president del govern central, Pedro Sánchez, una decisió, això sí, que ha de passar abans pel Congrés dels Diputats. En aquest sentit, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha assegurat que rebutjarà aquesta ampliació si no retornen les competències a la Generalitat. Són paraules del coordinador d'Esquerra Republicana al diari Ara.
Però crec que ara l'Estat ha d'entendre que o comparteix les decisions i, per tant, el mecanisme de presa de decisions en el desconfinament i participen amb capacitat decisòria, en el cas de Catalunya, la consellera Vergés i el conseller Buch, o realment doncs, nosaltres no podrem continuar tenint aquesta posició de responsabilitat i ens hi haurem d'oposar.
Una postura que comparteix el president de la Generalitat, Quim Torra, i que explicava així ahir.
Per tant, si cap d'aquestes tres sortides és acceptada per part de l'Estat espanyol, la meva opinió és de votar en contra de l'estat d'alarma, de la pròrroga de l'estat d'alarma.
I a partir de demà podran obrir els comerços amb més de 400 metres quadrats. Això sí, només podran atendre a un client i amb cita prèvia. Escoltem el president del govern, Pedro Sánchez.
Pero las librerías, las ferreterías, las peluquerías, las tiendas de reparación de calzado, los talleres, las de arreglo de ropa, entre otras muchas, podrán atender al público con un sistema de cita previa que garantice la permanencia en el interior del establecimiento o local en un mismo momento de un único cliente por cada trabajador.
Així ho anunciava ahir, junt amb altres mesures com l'ús obligatori de mascaretes al transport públic a partir de demà. Per això, el govern central ha entregat a Catalunya més de 2,3 milions de mascaretes que repartiran als transports, ajuntaments i entitats socials. Per poder realitzar-ho, es desplegarà un ampli operatiu en totes les comunitats autònomes amb 3.500 punts de distribució. En total, s'entregaran més de 14 milions de mascaretes. I el govern permetrà reunions d'un màxim de 10 persones, siguin o no del mateix nucli familiar, i mantenint, això sí, les distàncies de seguretat entre elles. Serà a partir del dilluns 11 de maig, quan arribem a la fase 1. Recordem que ara estem en la fase 0. A partir d'aquest període també es permetran les reformes en habitatges buits i locals tancats al públic, a més de l'obertura de terrasses als restaurants i establiments d'hostaleria amb una ocupació màxima del 50%. Una decisió, aquesta d'obrir els restaurants a partir de l'11 de maig, que no veuen clar molts restauradors. Aseguren que per poder fer-ho és necessari tenir més certeses de les mesures que han de seguir, unes mesures que ara per ara desconeixen. A més, recorden que un negoci no es pot obrir d'un dia a un altre. Andrea Funari és membre de Restauradors de Barcelona. En declaracions al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
Perquè abrir una empresa no és... mañana puedes abrir, ok, abro. No, aquí es hacer pedidos, volver a activar un restaurante o un bar que lleva casi 2 meses cerrados, volver a hacer un cuadro horario, entender cuándo abres, cómo abres, con qué personal.
També exigeixen al govern central mesures i més implicació pel que fa al pagament dels lloguers, sobretot en aquest temps que han estat tancats. I anem amb la informació de serveis perquè el dilluns 4 de maig començarà la demolició de les marquesines dels antics peatges de la P7 a Tortosa i Cambrils per la finalització de la concessió administrativa d'aquesta autopista del tram Tarragona-Alacant. Per aquest motiu, la sortida 40 Tortosa a l'Aldea a la P7 estarà tallada des de les 8 del matí a les 8 del vespre. El dimecres 6 de maig tallarà la sortida 37 a Cambrils. I ara és moment de conèixer el temps que ens espera al llarg del dia d'avui. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camuñas, bon dia.
Bon dia. Hem començat aquesta jornada de diumenge amb temps estable i cel poc ennuvolat, una situació que es mantindrà durant tot el dia amb núvols d'evolució diurna al Pirineu Oriental que podrien deixar algun xàfec aïllat i ocasional durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui pugen al Pirineu, sobretot a la Vall d'Aran, i amb pocs canvis a la resta, màximes de 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 23 a Tarragona i també 23 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Fins aquí la informació. Tornem a partir de les 12 en aquesta mateixa sintonia.
Per evitar l'expansió és important
rentar-te habitualment les mans.
No tocar-te la cara.
En cas de tossir, tapar-te la boca amb la part interior del colze o amb un mocador d'un únic ús.
Si creus que tens símptomes, truca al 061. El 112 és només en casos d'emergències. Si necessites informació, també pots trucar al 012.
Ràdio 4. Servei públic.
Ràdio 4.
Són 4 dies amb Goyo Prados a Ràdio 4.
Doncs a les 11:05 minuts comencem la tercera hora de programa amb el Xavi Luri d'aquí uns moments, membre del col·lectiu Big Bang Ciència. Ell és doctor en astrofísica, entre moltes altres coses. Parlem d'algunes pel·lícules, segons ell, científicament bones algunes i d'altres no, per passar encara aquests dies de confinament. Després també xerrarem amb la periodista Nana de Juan, amb la bona amiga Nana de Juan, que durant tots aquests dies de confinament ha anat escrivint aquestes cròniques impertinents, cròniques basades en entrevistes que ella ha fet al llarg de molts anys a personatges molt famosos i rellevants. Esteu molt atents, perquè us en dureu alguna sorpresa. Sabem, a més, i ja després li ho direm, li ho demanarem, que totes aquestes cròniques que ella ha anat escrivint al llarg d'aquests dies de confinament a les xarxes socials ben aviat es veuran publicades, impreses en un llibre. I després connectarem amb Islàndia, amb l'Eric Lluén, per fer la particular màquina del temps. Abans, però, Irene, salutacions d'amics i amigues que ens deixen, amics i amigues músics, que ens deixen el seu missatge de recolzament i ens regalen també un tema en acústic.
Sí, per a mi, animar-nos aquests dies difícils, i si hi ha una música que anima, aquesta és el reggae, i a més també és una música molt de diumenge, així que ara tindrem una dosi de reggae que ve de la mà del senyor Mr. Freak, amb aquesta cançó Mr. Freak, és que amb aquesta cançó Entre Sidamon i Ultramort.
Hola, molt bones oients de Som 4 Dies, oients de Ràdio 4. Jo sóc el Jaume Quadrada, em presento una miqueta. El meu alter ego musical és Mr. Freak Ska, que és un projecte de música jamaicana i que ara mateix estic immers en la promoció del meu tercer disc. Un disc que es titula Ska de Vells, perquè us feu una idea del que us hi trobareu a dins, i és un disc que està ple de música jamaicana dels anys 60, està ple de reggae, està ple de rocksteady, està ple d'ska, inclús hi podem trobar una miqueta de calipso. Conto amb col·laboracions molt especials de gent com Doctor Calypso, Català, La Torpe de Brass, Torpedians... I res, estic... Us parlo, us parlo des del confinament de la meva cova, on tinc l'estudi de gravació, on estic creant sense parar, on fa poquets dies vaig fer un tema titulat Coronavirus, que està penjat també al YouTube, que va tenir força èxit, i on he fet un parell de concerts també amb streaming, que han tingut bastant d'èxit i bastant de públic, i on te faré també el concert de presentació d'aquest tercer disc, d'aquí un parell de setmanetes. I res, jo us volia cantar una petita cançó, una petita mostra d'aquest Ska de Vells. És un tema que parla de fer una petita ruta 66 a la catalana, i parla de fer-la entre Sidamon i Ultramort. I és un tema que fa, si fa no fa, algo com ara això.
De Sidamon a Ultramort. Especialment dedicada a tots els oients de Ràdio 4, especialment als oients de Són 4 Dies. He planejat un viatge de Sidamon a Ultramort. No penso portar equipatge, li deixo el destí la sort. 250 quilòmetres, 2 hores 30 minuts i enllestit. I quin acudit. Parar les gasolineres per agenciar-me un sandvitx d'aquells que porten tonyina maionès entremig, amb una bossa de núvols que siguin marca Haribo. Ai, que bo, entren com un tro. Sempre he volgut viatjar de Sidamon a Ultramort. No espero pas un viatge ple de luxe i confort. La catalana i diminuta ruta 66. No penso pagar cap peatge, passo sense permís. El senyor
senyor Gerard Poc, fotent-li gasto al Hammond. També comptem els coros amb el gran Pele Viader, vocalista de la extinta banda La Torpe Brass. I diu 250 quilòmetres, 2 hores 30 minuts, i enllestit, i quin acudit. Passaré per Mollerussa, per Montfalcón Morellat. Aquí no hi trobes gentussa, només gent de qualitat. A Sant Martí ses gaioles no perden mai els papers, hi han calés i a Monistrol de Calders. Arribaré a la Plana, torejaré Taradell. A Girona són com Déu mare, aquests s'hi deixen la pell. Ja queda poc, quines ganes, no vegis quin festival, ai que fort, hauré arribat a ultramort. Sempre he volgut viatjar d'ací de món a ultramort. No espero pas un viatge ple de luxe i confort. La catalana he diminut de ruta 66. No penso pagar cap viatge, passo sense permís. Sempre he volgut viatjar d'ací de món a ultramort. No espero pas un viatge ple de luxe i confort. La catalana i diminuta ruta 66.
Em despedeixo de tots vosaltres. Una forta abraçada del senyor Jaume Corada, del senyor Mr. Friquesca, tots els oients de Són 4 dies. Acabeu de passar un bon confinament. Bye, bye.
Gràcies, gràcies. Quin bon rotllo, Irene?
Quina currada, S'ho ha currat moltíssim, Mr. Friquesca, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Jo m'apunto, Quan es pugui fer aquesta ruta, jo m'apunto. Molt bé, doncs, recordeu, totes aquestes cançons, totes aquestes dedicatòries, les trobareu ben aviat, a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, oi, Irene?
Efectivament, el Facebook Són 4 dies, Instagram Són 4 dies i el Twitter Són 4 dies R4.
Molt bé. Escolta, tu havies sentit durant aquests dies que anava vindria un asteroide, no?, cap a la Terra, que ja és el que ens faltava. Ja és el que ens faltava. L'asteroide venint cap a la Terra. O sigui, directe a la Terra. Vinga, que te voy a pillar pel medio.
Crisi sanitària, asteroides... Sí. Jo és que no sé, estem al futur, estem al futur.
Home, jo dic, mira, aprofitant que avui estaria el Xavi Luri amb nosaltres, doctor en astrofísica, entre moltes altres coses, meravellós divulgador d'aquest col·lectiu que es diu Big Bang Ciència, col·laboradors d'aquest programa, que ens agrada tant aquesta secció, dic, ja veuràs tu, que al Luri li podrem preguntar tot això. Luri, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres?
Què tal va el meteorit?
Bueno, quin d'ells? N'hi ha molts.
No, home, però és que aquest que hauria de venir cagant hòsties recte cap a nosaltres, però això era un bulo, no? O què? Què ha passat amb tot això?
No, a veure, és que el sistema solar està ple d'asteroides més grans i més petits, i sempre, de tant en tant, algun s'acosta una miqueta més a la Terra. El que passa que quan això passa, a vegades s'aixeca una mica de soroll als mitjans, s'acosta un asteroide, però de moment cap s'ha acostat que suposés un perill seriós. L'espai és molt gran, passen per allà, a la vora, però la vora vol dir centenars de milers de quilòmetres o un milió de quilòmetres, i la majoria, uns quants, els tenim controlats, i si són un perill, avisarem. De manera que, de moment, no cal patir.
De moment, tranquils, vinga. De moment, el que farem serà distreure'ns amb aquesta secció que avui ens proposes d'Espai, Astronomia i Cinema, perquè, tal com dèiem, avui ens proposaràs algunes pel·lícules científicament bones i d'altres, va, no direm dolentes, direm no tan bones, d'acord?
Diguem-ho així.
No? Ho direm així. Doncs per passar encara la resta de confinament que ens queda. I jo crec que si hem de començar parlant de pel·lícules, Doncs jo que vols que et digui, Xavi, comença tu, perquè jo crec que ja la gran pel·lícula, potser aquella que ens va cridar més l'atenció a molts i a moltes durant una època, no?
Sí, jo us començaria per un clàssic, és el 2001, d'acord? I no només perquè és un clàssic i perquè en la seva època doncs, va marcar una diferència. Oh, esteu sentint la introducció, és genial. Doncs la pel·lícula no només és bona científicament, sinó que també és una obra mestra del cinema. I està basada en les idees d'Arthur C. Clarke, que era un escriptor de ciència-ficció que va avançar molts conceptes i moltes idees que s'han fet realitat o potser que esperem que algun dia es facin realitat. I si heu vist la pel·lícula, una cosa, jo faré alguns spoilers. Això, hem d'avisar la gent, no? Perquè...
Bueno, sí, diem, atenció, spoiler, però vaja, jo crec que 2001...
però bueno, per si cas...
No sé d'altres, però vaja, 2001...
Potser els més joves no l'han vist encara, eh? Que això ja els que tenim...
Sí, també té raó, clar, clar. Sí, sí.
Doncs, si mireu al principi de la pel·lícula, surten una mena de transbordador espacial que és com de passatgers, o sigui, com si fos un avió... però que et porta a l'espai, i una estació espacial així en forma d'anell enorme. Sí. Això és com als anys 70 s'esperaven que estaríem al 2000, als anys 2000, d'acord? I tot i que les idees sí que les hem intentat aplicar, hem tingut un shuttle, un transbordador, tenim una estació espacial, al final hem descobert que això de l'espai és més complicat del que es pensaven i no hem arribat a fer tot el que surt a la pel·lícula i és una llàstima.
Ja. O sigui, no hem arribat a tot, eh? A tot, no, però moltes coses sí, Déu-n'hi-do, eh? En 2001, no?
Déu-n'hi-do.
Amb màquines que ens parlen i ens, una mena d'Alexia, no?, que ens parla i ens...
Exacte, que li dius i et respon i estan començant a pensar ja en sèrio en vols turístics a l'espai. No el 2001, hem fet tard, però bueno, estem avançant.
Déu-n'hi-do. Vinga, va, anem un altre, va, que ja ens agrada aquest plantejament que ens fas.
Doncs hi ha, més proper del que és la realitat actual, una pel·lícula que es diu Gravity, d'acord? Que surt la Sandra Bullock, de protagonista, i que...
El Clooney també, no?
Sí, el Clooney, passa que aquí mana, o sigui, la...
Home, la Sandra Bullock.
Sí. La Sandra Bullock. Doncs és una pel·lícula d'astronautes i té la gràcia que mostra de forma bastant realista com és la ingravidesa, les mides i formes de l'Estació Espacial Internacional i d'algunes naus soviètiques i xineses. Els efectes especials són molt bons i, per exemple, el foc en ingravidesa, que hi ha un incendi, aquí torno a fer spoiler, estan molt ben fetes. D'acord? En aquest tema, la pel·lícula, niquelada. El que passa que després ho espatllen una mica, tècnicament, científicament, perquè era una pel·lícula que havien de fer aventura. La protagonista, i aquí faig una mica d'espoiler, al final es salva, d'acord? Però les passa canutes i ha de fer moltes coses, ha de saltar d'una estació espacial a una altra, ha de conduir naus que no havia conduït mai... Tot això és molt exagerat, o sigui, l'òrbita terrestre és molt gran, enorme, les estacions espacials no estan a una parada de metro les unes de les altres i no pots saltar d'aquesta manera fàcil de l'una a l'altra. Doncs tota aquesta part de la pel·lícula, suposo per la necessitat de posar-hi dramatisme i aventura, han exagerat moltíssim.
Vinga, però bé. Doncs ens quedem és una bona pel·li, però va, ens quedem un pèl exagerada. Va, perfecte. Què? Una altra?
Una divertida, d'acord? Es diu
Vinga.
Space Cowboys.
Ah, ja, home, però aquí estaven tots, no?
Sí, tots. És una pel·lícula del Clint Eastwood, que va fer director, sí. I a mi el Clint Eastwood pues, té una certa debilitat per ell, per què no dir-ho, i està molt bé. I surten ells, surt el Tommy Lee Jones, el Donald Sutherland, el James Garner, bueno, un pilot d'actors d'aquests clàssics. I ja t'ho dic, aquesta és més divertida que altra cosa, planteja un problema real, o dos problemes reals. Un, que és que els sistemes a l'espai, els satèl·lits a l'espai, envelleixen, i què fas quan tens un trasto amb tecnologia fa 30, 40 anys a l'espai que ja ningú se'n recorda com es va dissenyar ni com s'arreglen. I llavors també els protagonistes són un grup d'exastronautes vells que han passat aquesta fase de la seva vida i cadascú ha tingut els seus problemes. Està molt bé, a nivell humà i a nivell tècnic. Al final també fan un gir d'aquells de Hollywood per acabar la pel·lícula que no revelaré, que diuen, home, no,
Uf,
home, no,
ara
no,
rigorosos, no. I ara al final, ja, pam, em fots això, ja, que és impossible, no fotis. Però bueno, tot sigui per un final feliç. O infeliç.
Vinga, va.
Deixem-ho.
És una mena de Gran Torino, però a l'espai.
Exacte. Va.
A tu que t'agrada Clint Eastwood, que a mi també m'apassiona, sí, amb totes les seves vessants, vertents i tipus de pel·lícula.
Sí, sí.
Va, una altra. A veure, què em proposes?
Apollo 13.
Oh, bo. M'encanta. Ara, no, ara tu m'ho tiraràs per terra, eh? Però, o no ho sé, però m'encanta tot allò d'haver-se d'inventar tot allò del mòdul. Clar, que és una història real, això.
Sí, sí, no, i a més, aquesta és molt acurada. Aquesta no tinc cap crítica, les petites coses que són necessitats de com es fan les pel·lícules, però és molt rigorosa i explica les coses molt, molt com van ser, d'acord? I fins i tot explica coses com que tenen una rèplica del mòdul a terra i és com intenten esbrinar què ha passat, com els hi va d'anar de just als astronautes, que al final va acabar bé. I una cosa que no és tecnològica, però que també és molt real, quan la pel·lícula comença, si la veieu, veureu que l'opinió pública americana, després de tota la gran histèria de l'arribada a la Lluna, de la popularitat, fixeu-vos que és l'Apolo 13, hi ha hagut l'Apolo 11, el 12 i el 13. Dos missions després ja a ningú li importa massa què van a fer la Lluna, passen totalment d'ells, la gent no mira la tele, i just quan tenen un problema, tothom es torna a interessar. És una, sí, mica, sí, la qüestió
molt bona
aquesta, social.
Molt bona aquesta reflexió, si és veritat, passaven bastant de tot, no? Però sí, fins que no tenen el problema, que diuen, ostres, és que no sabrem si tornaran o no tornaran, no?
Sí, sí, és una mica...
És història, o sigui, no fem cap spoiler, la pel·li acaba bé, però Déu-n'hi-do, és una currada, és una d'aquelles pel·lis que s'utilitza molt en temes de formació, gestió de grups i de més, no? Perquè gràcies a la gestió del grup de la Terra i de la gestió i la maduresa del grup que està a l'espai, aconsegueixen que la missió arribi a bon port. Boníssima pel·lícula, m'encanta.
Sí, sí.
Ui, com m'està agradant aquesta secció, tu. Jo crec que la nostra audiència també. Vinga, saltem. A veure, que on anem ara? A veure.
First Man, primer home.
Sí. Us n'adoneu que totes les músiques d'aquestes pel·lis són així totes molt maques i... No? Molt bucòliques.
Doncs aquesta seria el complement a Apollo 13. Està centrada en el primer vol a la Lluna, molt en la figura de Neil Armstrong, que va ser el gran protagonista d'aquesta pel·lícula, és el Ryan Gosling, i explica la història del cos d'astronautes dels Estats Units del projecte Apollo. Els entrenaments, la preparació, la duresa de com eren les missions en aquella època. Està molt bé. Llavors, la part tècnica, molt bé. Només aquí tinc que dir que la part social, aquí ho han endolcit molt. Pel que jo he llegit de la vida dels astronautes, aquí els pinten com homes de família, molt serenats, amb alguns piques entre ells, però moderats. Però si llegeixes les biografies, és que, uf, és molt difícil ser famós. És molt difícil afrontar una cosa com aquesta. Llavors, les vides dels astronautes i la part social aquí l'han endolcit moltíssim. Però, bueno, és una mica mitificar el que van ser els astronautes.
Clar, jo ho puc entendre, eh? Perquè nosaltres som una mena d'astronautes, clar, i quan arribes a un cert punt, l'Uri...
No, viatgem tots amb una nau, que és la Terra, que deia, sí, que el Sagan, per l'espai. Ho som tots.
Molt bé, molt bé, molt bé. Més pel·lis, a veure, on ens portes ara?
Et puc tornar enrere?
Bueno, tu sabràs. Perdona, l'astrofísic ets tu. Podem tornar enrere en el temps? Amb alguna pel·li d'aquestes, la gent torna enrere, eh? Amb la teoria de les cordes i la quàntica i tot això, eh?
Sí, sí, ja hi arribarem, ja. Però bueno, ara tornem enrere,
bueno.
De les pel·lícules. Tornem a 2001. Ja has sentit la música?
Sí, home, aquí el tenim al vals, no? Sí. El meravellós vals de 2001.
Doncs tornem enrere perquè, parlant de la Lluna, 2001 també es va adelantar. A 2001 surt una magnífica base lunar, la base Clavius, el cràter Clavius. Doncs aquí també adelanta el que voldríem fer la Lluna i que no hem pogut fer encara. Si mai ens en sortim, el que voldríem tenir és una base com la que surt allà, sobretot enterrada a terra per protegir de la radiació i conservar temperatura, i un disseny molt semblant. O sigui, aquí 2001 també es va adelantar al seu temps.
Massa, potser.
I no només això, sinó que a 2001 també surten a nau interplanetària, la Discovery, que fa un viatge a Júpiter, i això també s'ha adelantat. De moment, amb humans només hem arribat a la Lluna, estem planificant viatges a Mart, però aquí ja planteja una nau molt gran, muntada en òrbita, controlada per un ordinador, HAL, molt entranyable, que té els seus problemes propis, i també s'ha avançat, encara no hi som aquí. El 2001 no tenim naus capaces de fer viatges com, la que, com el que relata, però torna a ser molt realista.
Però escolta'm una cosa, i ara no sé, espaiant o no espaiant la teva secció, però hi ha altres pel·lis també, per exemple aquella del Matt Damon, no? Que tampoc hem anat a Mart, no?
Exacte, anem, fem a Mart, Matt Damon, El Marcià, on sembla que també es deia Bring Him Home, Porta la casa. Aquesta és una altra pel·lícula que xapó, d'acord? Està molt bé, molt bona, molt acurada, amb el Matt Damon, fa un paperàs. I és molt bona i molt acurada perquè la història del guió d'aquesta pel·lícula és molt curiosa. Sembla que és una persona que havia treballat a la NASA, un enginyer, que va començar a muntar per internet trossos i fragments d'una història de com podia ser una missió a Mart realista. La va publicar, li van corregir, la va interaccionar, ha fet un guió i a partir d'aquest guió s'ha fet la pel·lícula. I llavors, jo m'he llegit el llibre i després he vist la pel·lícula. El llibre està ple de dades i càlculs d'enginyeria, és una mica per friquis, i realment es nota que la persona que l'ha escrit sap de què parla. I la pel·lícula realment és molt acurada i explica bastant bé com podria ser una missió realista a Mart. D'acord? L'única cosa, bueno, hi ha alguns detalls que el mateix guionista ja diu, mira, no ho hem respectat, que no és realista, però ho necessitàvem per la pel·lícula, com per exemple que el vent a Mart pugui ser tan calamitós com l'és a la pel·lícula, però en general està molt bé. L'única cosa que tinc a dir és que, clar, com passa a les pel·lícules americanes, al pobre home li passa un desastre darrere l'altre, pim i pam i pim, i se'n van sortint. Jo em temo que l'espai, el primer o el segon, o com a molt, el tercer desastre,
ja està, no?
Ja hauria springat.
Ja ho tindríem, no? Amb una o dues desgràcies a l'espai no caldria esperar la tercera. Sí. Molt bé, entesos. I això no és cap spoiler. Va, cap on ens portes ara amb aquest meravellós viatge a l'espai a través del cinema?
Seguim en Mart, però per dir un tema curiós, que és la Guerra dels Mons.
Uau, ara sí que m'han anat enrere, perquè això sona molt antic, eh?
Sí, sí, perquè veig que heu posat la banda sonora de la pel·lícula original, del 1953.
Sí, noi.
Aquesta en tenim dues. La de 1953 i un remake que van fer el 2005 amb el Tom Cruise de protagonista. Es nota l'evolució dels efectes especials. Aquesta us la menciono, perquè és una pel·lícula entretinguda, basada en una obra clàssica de Wells, La Guerra dels Mons, i que ve d'una història anterior, és a dir, a principis del segle XX, si recordeu, un astrònom va parlar de que a Mart hi havia uns canals, i a partir d'aquí tota la premsa i l'opinió pública es va muntar una història de que a Mart hi havia vida, i es parlava de un marcià era gairebé sinònim d'extraterrestre. Doncs aquestes pel·lícules del 53 i del 2005 són encara restes d'aquella eufòria que va haver-hi a principis de segle amb els marcians, provenents d'una observació astronòmica real que es va treure de mida, i és una mica com l'exemple a què pot portar una dada científica mal interpretada. Però bé, són pel·lícules molt entretingudes.
Entretingudes, sí.
Poc acurades científicament, però bueno, per veure-les i passar l'estona.
Perfecte. Més pel·lículetes, a veure.
Un altre combo, val? A parlar dels asteroides. A veure què ve. Ui.
Aquí no sé si et sonarà la música, però jo diria que és Deep Impact, no?
Molt bé, molt bé. Jo suposo una parella antagonista. Deep Impact i Armageddon.
No.
Que a més, jo no sé per què ho fa Hollywood de tant en tant, van sortir molt juntes, a vegades... Hollywood et treu dues pel·lícules d'exactament la mateixa temàtica, amb dues aproximacions,
sí,
pap, te les treuen al mateix temps. A veure, com t'ho diria? Són la nit i el dia. Deep Impact és una pel·lícula que explica justament això, com un asteroide impacta contra la Terra. Us recomano l'escena de l'impacte, perquè la simulació, el com es veu l'impacte des de l'espai, és impressionant i molt realista. És una cosa que podria passar, de fet ja ha passat a la Terra, els dinosaures, els va liquidar un asteroide. O sigui, i la recurrència d'aquest tipus d'asteroides és de 60 milions d'anys, o sigui, ja tocaria un altre. O sigui, és un tema realista, i de fet parla d'un ELA, Extinction Level Event, un event de nivell d'extinció. Doncs així és com Deep Impact intenta ser realista, intenta mantenir les formes, intenta ser acurat en com és la reacció del govern i com és l'impacte. Armageddon, amb el Bruce Willis, és una pel·lícula de cowboys.
El que passa amb el... Clar, Armageddon, cowboys, els agrada als americans, eh? El concepte cowboy, eh?
Sí, ja ho sé, però bueno, és que és una pel·lícula on hi ha un equip de perforadors petrolífers que pugen a l'espai, salven la humanitat, són capaços de pilotar de tot, adaptar-se a la ingravidesa... Bueno, en fi, és una cosa... Saps aquelles que dius... han agafat totes les qüestions tècniques, les han saltat pel morro i han tirat endavant. Va, doncs són la nit i el dia. Una la podeu veure amb un cert nivell de versemblança i l'altra és una pel·lícula d'aventuretes amb l'excusa que es passa a l'espai i ja està.
Va, no, doncs vinga, divertida.
Divertida.
Va, posem-nos una mica més, no ho sé, teòrics, a lo millor fins i tot, no? Què podria passar, Luri, si ara en sortir per la porta de casa del desconfinament em trobo en un forat negre i pum, i caic.
Si trobes un forat negre et destrossarà, et estirarà com un espagueti i et deixarà fet pols i la radiació et fregirà abans que t'hi puguis acostar gaire.
Doncs sí que em faci il·lusió, xato.
No, el que passa és que un que tinguis a la porta de casa. A veure, la següent pel·lícula, Interstellar.
Boníssim, no. A mi m'agrada molt, eh? M'emociona, mira, és una pel·li que m'emociona.
Està molt ben feta i a més... científicament està molt cuidada. Van tenir un assessor científic, Kip Thorne, i si la mireu, apareixen unes imatges d'un forat negre. Costa una mica d'entendre, si no saps què estàs mirant, però realment estan basades en una simulació per ordinador realista i complexa de què veuríem si ens acostéssim a un forat negre. No? Llavors, és possible que hi hagi alguns forats negres amb poc... que tinguin un embolcall poc actiu i que siguin extremadament molt grans, de manera que el gradient gravitatori no sigui exagerat i no ens destrossi, com t'acabo de dir, i en aquest cas podríem acostar-nos potser a un forat negre. No? En aquest cas, el que representa la pel·lícula aquesta és física especulativa, d'acord? Agafes el que sabem ara de física, ho portes més enllà amb algunes especulacions una mica educated guess, o sigui, allò que dius, i si la física al final en ambients extrems que encara no demanem fora així i parla de forats de Cook que ens podien portar d'un punt de l'univers a l'altre, parla de forats negres que ens podien fer d'una certa manera retrocedint el temps, allò que deies abans, i tot cuidat, portat una mica a l'extrem, però molt respectuós, amb unes imatges precioses i molt bons actors. Aquesta és absolutament recomanable. I un detall que potser no s'aprecia tant, però per vegis com està cuidat, quan el protagonista, el Matthew McConaughey, es desperta al final, obre una finestra i la imatge és una mica rara. Es veu com una mena de terrenys, però uns terrenys que en comptes de ser plans estan corbats cap amunt i li queden al sostre.
Sí.
Això és una mena d'estació espacial en forma cilíndrica, amb terreny per dins, que és com s'especula que es podien construir hàbitats a l'espai. Llavors aquesta imatge no s'explica, però clar, és un cilindre habitat per dins i ho veu per la finestra. Hi ha detalls d'aquests que la gent que us agrada la ciència-ficció i l'espai els podeu reconèixer i estan molt ben integrats a la pel·lícula.
I llagrimeta, eh? No dic res més. Va, afanyem-nos, Luri, perquè se'ns tira el temps a sobre.
Endavant.
I encara... És que hi ha unes pel·lis tan superbones. A veure, quina és la següent?
Passengers.
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 Clar, o com viatjar, no?
Sí, aquí et posa a través un punt important.
Clar, és que això és curiós, eh?
Sí, si realment aconseguim mai viatjar a través de les estrelles, d'una estrella a l'altra ens costarà dècades, i és el que planteja la pel·lícula. Després una història de convivència entre dues persones, l'entorn és una mica accessori, però treu un punt important. Si mai la humanitat arriba a viatjar entre les estrelles, els viatges duraran molt temps, dècades. Llavors surt una nau, així és futurista, amb un motor que passa entre estrelles, i si us fixeu, els viatgers estan hibernats per poder fer un viatge que dura molts anys. De fet, els protagonistes comencen el viatge, es desperten a mig, i estic fent un spoiler, però ja veureu que passen la seva vida en el viatge i encara més. Deixem-ho així, perquè no vull fer més espòilers.
Deixem-ho així, no, no expliquem massa més. Va, altra.
Un clàssic, perquè ara, si parlem de les estrelles, parlem de civilitzacions extraterrestres.
Això sona molt antic, no?
Molt, amb el, molt antic.
Amb el Ceremin aquest, no?, fent aquells sons.
Sí. Planeta Prohibit, 1950. De la, bueno, de la, 1956, de l'època dels 50. I és una pel·lícula d'aquella època... aquesta és per disfrutar-la, una cosa retro. I surt el Robby, el robot aquell, meravellós.
I Leslie Nielsen, també.
Sí, 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 sí. I veureu que aquesta pel·lícula, el punt és que troben una civilització que s'ha autodestruït. Ja, és un tema, avui, amb el coronavirus i el canvi climàtic i tot plegat, molt, molt al dia. De manera que mireu...
No cridis al mal temps, home.
No cridem al mal temps. Però, bueno, és una pel·lícula per veure. D'acord?
D'acord.
I llavors, si voleu, per anar acabant, parlem de civilitzacions extraterrestres. Tres pel·lícules que aborden de forma molt diferent com podia ser el contacte.
Oi, aquesta, oi, oi, també una altra de Lagrimon, tu. És que la musiqueta ja et porta.
Sí.
Aquesta de la Judy Foster, no?, i el Matthew McConaughey.
Correcte.
El Contact, no?
Contact,
oh, que maca és.
A més, té un punt extremadament positiu, i és que està basada en un llibre de Carl Sagan. Jo aquí, això em pot, ho sento, amb Carl Sagan, el meu ídol, i jo recomanaria llegir el llibre, perquè el llibre encara té, és molt més ric, té molt més detalls sobre qüestions de codificació, qüestions dels contactes amb els extraterrestres, de ciència i religió. Però, bueno, mireu Contact, està molt cuidada, també, i aborda el contacte amb una civilització extraterrestre molt més avançada que nosaltres. En aquest cas, la hipòtesi o plantejament és que les civilitzacions avançades seran benevolents, que era una mica... l'optimisme de Carl Sagan, deia, no, no, si, quan ja està realment molt avançat, ja, això de la guerra i matxacar i robar, no, no, ja seràs benevolent. Doncs aquest planteja el contacte amb una civilització benevolent. No? Primera pel·lícula, positiva.
Molt bé. Següent?
Segona opció.
Hombre! Un altre clàssic.
Un altre clàssic.
Com s'ha de dir allò? Clactu, clactu, barada...
Clactu, barada, nictu.
Nictu. Oh. L'actum va de Nictu. Oh.
És l'ultimàtum a la Terra. I heu posat la banda sonora de la versió clàssica del 1953, que està molt bé, s'ha de veure, i a més els protagonistes així molt serios. I també hi ha una nova versió, que és del 2008, que aquesta, si no recordo malament, saps qui era el protagonista? Te'n recordes? No recordo.
Keanu Reeves.
Doncs les dues les recomano, i en aquest cas el contacte amb una civilització extraterrestre és al revés. Nosaltres som els dolents, eh? Som una civilització desenvolupada, perillosa, que maltracta el medi ambient, maltracta els animals, que ens tenen por i ens deixen en quarantena, d'acord? Ja veureu que aquest és una mica la trama de la pel·lícula, us recomano veure-la, però aquesta era la segona versió. I us recomano la clàssica i la moderna, les dues estan molt bé.
Perfecte. I amb què acabaríem avui?
Acabaríem també amb un actor que, així, com el Clint Eastwood, m'agrada molt, que és el Will Smith.
Hombre, ja està, ja sé quina. Sí. Men in Black.
No, Men in Black. No, no
ben
bé.
No, no, més antiga, més antiga.
Més antiga. Independence Day,
sí, sí. Clar, home, s'ha de ficar una dins d'una nau extraterrestre i fer-la volar pels aires, home.
Sí, sí,
si no,
sí.
No serveix per res.
Doncs aquesta planteja la hipòtesi de que les civilitzacions extraterrestres poden ser perilloses, que una mica com a la Terra les nacions són perilloses i es barallen entre elles, a l'espai les civilitzacions són perilloses i es barallen entre elles. Una mica la frase que de la gent que li dona volt al cap sobre aquestes coses, dir, no cridis al bosc si pots haver-hi llop, si pot haver-hi llops.
Sí, pot haver-hi llops, sí.
La preocupació és que estem fent soroll a la galàxia, estem enviant ones, sí, de ràdio, ones de televisió, i si realment hi ha uns bitxos com els que surten en aquesta pel·lícula, vindran i ens sostaran, o sigui, potser estaríem millor calladets.
No, Hawkins ja ho deia, no?, que potser millor que estem callats una mica.
Sí, sí, sí.
Stephen Hawkins. Xavi Lurí, estimat, ens ha agradat tant.
sempre que ens portes tot aquest món de l'astrofísica a la ràdio i tot el que feu la gent de Big Bang Ciència. Sou realment uns meravellosos divulgadors.
Et deixo un últim consell molt ràpid?
Ràpidament, sí.
Quan la gent miri pel·lícules, pensi que moltes vegades s'inventen les coses per necessitats del guió. Llavors, que no prenguin el que surt a les pel·lícules com a ciència real, que siguin una mica escèptics, d'acord? I ho deixo.
Perfecte. Prenem bona nota. Xavi Lubri, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia i moltes gràcies.
Adéu-siau.
Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana. Són 4 dies amb Goyo Prados a Ràdio 4.
Dies de confinament. Dies de confinament. Potser una bona oportunitat per posar en ordre els pensaments, oi? Per recordar vivències especials. Per combatre la tediosa rutina, explicant com omplint les hores tancats a les nostres vivendes. Per això moltes persones doncs, han posat a escriure el seu diari de confinament. D'altres s'han convertit en lectors d'aquest microgènere literari. Durant aquests dies hem enjampat unes cròniques impertinents que ha anat fent la nostra companya periodista Nana de Juan. La Nana de Juan ha exercit durant més de 20 anys com a cap de reportatges de l'agència EFE. Ha publicat assaig històric, La generació del silencio, i us puc assegurar que té moltes coses, moltes coses a explicar, que ho està fent ara també a través d'aquestes cròniques impertinentes. Nana de Juan, molt bon dia, com estàs?
Hola, Goyo, buenos días, aquí semiconfinada.
¿Com lo llevas?
Bien, lo llevo bien. Y lo he llevado mejor gracias a que, de una manera fortuita, he empezado a escribir estas crónicas. Entonces me han llevado a otro sitio, me han sacado de mi casa estos días.
Te han transportado, en cierta manera.
Te han transportado a otro mundo. A otras experiencias que he vivido.
Unas otras épocas, sí.
Se me han hecho más llevaderas.
Clar, és que aquests dies, aquests que ens ha, com a mi, no? Que m'agrada seguir i veure què és el que esteu fent alguns amics i amigues professionals de la professió, clar, jo també, ja ho saps també, que segueixo a l'Anna Alós.
Sí.
Clar, i aquestes cròniques impertinents també d'alguna forma sorgeix a iniciativa de l'Anna Alós, que sou molt amigues.
Sí. Esto surgió realmente el primer día de confinamiento, por la tarde, que Ana, que es muy activa en las redes sociales, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos unas crónicas de confinamiento? Entonces, bueno, yo dije, me voy a apuntar. Y me puse delante del papel en blanco realmente sin pensar, o sea, sin un guión y sin nada de nada, ¿no? Para ver qué escribía. 800 palabras, vamos a escribirla. Entonces, a esa iniciativa de Ana se unieron dos personas más. Teresa Reyes, que es la dueña del Margarita Blue, y Ana Miquel, que es las relaciones públicas del Hotel Meridian. Entonces, a lo tonto, creamos un equipo en el que Ana contaba lo que nunca se dijo sobre sus famosos. Teresa Reyes hacía unas crónicas muy intimistas. Ana Miquel hablaba en plan muy divertido, muy payasa, pero contando cosas muy irónico. Y yo me decanté, pero totalmente, por escribir mis pensamientos e irme a la época de mi periodismo y contar a la gente en lo que no se sabe del periodismo, la intrahistoria, en las entrevistas que has hecho, pero más que las entrevistas diciendo fulanito ha dicho esto, sino ¿cómo fue la intrahistoria de esta entrevista? ¿Cómo lo pasaste? ¿Lo pasaste bien, mal? ¿Cómo es este personaje fuera de las cámaras? Porque, oye, tú sabes que cuando haces una entrevista, casi lo mejor luego está en lo que no cuentas.
Correcte. No, o el que no ha sortit en aquell moment, no? Clar, tot el procés de l'entrevista i tot el que tu has pogut parlar o has deixat de parlar o no t'has atrevit o t'has atrevit de parlar amb el convidat.
Sí, cómo te ha tratado y cómo has conseguido la entrevista. Y bueno, pues de una manera espontánea, bueno, ya te digo, empecé por la primera y de pronto me voy a cenar y veo a los 10 minutos que tengo 50 o 60, no me gusta, sino en Facebook, sino un montón de comentarios de gente muy importante, periodistas, porque yo de momento en mis redes tengo gente conocida, ¿no? Antropólogos y tal, diciendo, ostras, la primera me acuerdo que empecé a hablarle del jiji jaja, del primer día del confinamiento, que no podemos salir y tal. Hice una relación con la guerra civil y con unos relatos de mi madre. Y dije, bueno, es que oye, ahora, o sea, eso era un confinamiento y lo demás tonterías, ¿no? Entonces, bueno, Luego empecé a hablar de personajes, Dalí, el príncipe Felipe, el Dalai Lama, Serrat, Mariscal. Bueno, son unas crónicas impertinentes en el sentido de que primero hablo de cómo me siento yo, que es como nos sentimos todos, después rememoro cosas y luego siempre meto a algún personaje que he entrevistado y cuento a la gente cómo fue el tema o cómo es ese personaje, o yo.
Ya. Es que es dona la circunstancia, me vas a permitir un tópico, sí. Querida Nana, con la confianza que nos podemos tener el uno al otro, yo creo que tanto tú como Analós y mucha gente de aquella generación valéis más por lo que calláis que no por lo que contáis.
Claro que sí, claro que sí, 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 yo eso lo estoy convencida. Además, esto ha sido también para mí una experiencia fantástica, porque como tú sabes, Goyo, yo he estado toda la vida en la agencia EFE, que es una agencia en la que tú tienes que escribir de una manera absolutamente aséptica, ¿no? Entonces, de pronto, yo y todas las que hemos participado en esto nos hemos volcado y nos hemos desnudado, ¿entiendes? De una manera inconsciente, porque estábamos aquí metidos en casa. Entonces, yo de mi experiencia aséptica de la agencia me he volcado y me he desnudado y he contado cosas que nunca he contado.
¿Que nunca habías contado?
¿Eh?
Sí, sí, precisamente eso, cosas que mai no havies explicat.
Que no había contado nunca, tanto de famosos como de mí misma, ¿eh? Porque yo he contado, me he desnudado literalmente, y Ana también, y Teresa, o sea, han sido momentos, han sido 50 días en las que yo creo que nuestro mecanismo de defensa estaba bajo cero. Entonces, sé que Ana ha contado cosas de famosos. Bueno, sus crónicas eran lo que nunca conté. O sea, lo que le ha pasado con famosos. Yo también he hablado de, por ejemplo, en una de las crónicas hablo de Mariscal, que es una no entrevista. O sea, es un viaje mío a Formentera en el cual yo estoy con una amiga, estamos en una cala y vemos abajo un señor de espaldas desnudo, con el pelo rizado, y mi amiga me dice, oye, ¿no es ese Mariscal? Digo, ostras, pues lo parece, pero no sé. Entonces digo, bueno, pues si es Mariscal lo vamos a ver. Entonces cojo la cámara, porque en esa época, bueno, hace 10 años de eso, pero yo tenía una camarita digital, y digo, bueno, mira, si estaba recogiendo, y digo, bueno, pues mira, si ahora extiende la toalla y es la de Kobe, seguro que es Mariscal. Y ante mi asombro veo que el tío quita la tierra de la toalla y ese está el Kobe olímpico. Y entonces yo tirando fotos y digo, hostias, es Mariscal. Entonces recoge su cestita, se viene, sube por la escalera rozándonos y se va. Entonces empezamos a mirar las fotos y eran unas fotos del Pompi de Mariscal, fantásticas, con toda la cala por allí. Bueno, eso es una no entrevista porque nunca la sacamos. Lo hablo ahora en el libro y os lo cuento y te lo cuento a ti, ¿no? Porque estábamos de vacaciones. No tenía sentido, bueno, si se hubiera vendido muy bien esas fotos a Interview,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo. Claro, tú dirás.
Pero no sé, o sea, cuando ya llevas muchos años en la profesión, hay otras cosas que te interesan más que la super exclusiva y conseguir. Entonces, son fotos que yo tengo aquí y que si un día me encuentro a Mariscal, se las daré. Entonces, bueno, en estos días pues me ha permitido contar esto. O sea, que esto que ya. No, que lo saben cuatro gatos, mis conocidos y ya está, ¿no? Y
pues, ara...
no he metido la foto, ¿eh?
Doncs ara ja...
Dime.
No... Anava a dir, Nana, que doncs ara ja ho sap molta gent, perquè són coses que tu expliques dins les teves cròniques impertinents, ara ens ho estàs explicant per la ràdio, però clar, és que sí. Tu has parlat amb molta gent, perquè tu vas tenir l'oportunitat d'entrevistar l'actual rei d'Espanya, Felip VI,
sí,
va ser el 92 als Jocs Olímpics de Barcelona, precisament, no?
Sí, sí, fue precisamente cuando la noticia era que cuando le nombraron abanderado olímpico, entonces... Bueno, ahí la anécdota es que a veces las entrevistas parece que dices, ostras, una entrevista con el príncipe Felipe debe ser dificilísimo, el príncipe Felipe que es el actual rey. y no fue tan difícil. Estábamos un día aburridos en la agencia, que no teníamos nada que hacer, en febrero, antes de las Olimpiadas, entonces comentamos, ¿y qué tal? Un compañero me dijo, un fotógrafo, ¿qué tal entrevistar al príncipe Felipe, que va a ser olímpico? Digo, bueno, pues total, que llamé a su entrenador, al puerto de Palamós, y entonces me dijo que era imposible, que eso no, porque él no quería protagonismo. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, es que vamos a entrevistar a todos los equipos olímpicos, ni protagonismo ni no protagonismo, porque claro, entonces el equipo de vela se va a quedar descolgado. Y dijo, ah, pues se lo preguntaré. Y 3 horas más tarde me llamó el propio entrenador diciendo que me iban a llamar de Casa Real para hablar conmigo desde a mi casa, que diera un teléfono privado, y ese fin de semana hicimos la entrevista. O sea que a veces, Goyo, tú lo sabes...
Sí, sí, perfectamente, sí.
Que para un mindungui tienes que estar haciendo 20.000 gestiones y esa entrevista fue un día entero en el puerto de Palamós. Nos dejaron una Zodiac, estuvimos siguiendo al príncipe todo el día y a su equipo de vela. Luego fuimos a un hotel y estuve 40 minutos hablando con el príncipe y con todo el equipo. Porque la anécdota, bueno, la única premisa que me pusieron es que él no tuviera más protagonismo que el resto del equipo. Claro, yo le dije al coronel Alsina, que era la persona con la que me reuní, porque me dijo que me reuniera con él en un hotel de Barcelona para... supongo que para conocerme, y yo le pasé el cuestionario, que no me lo pidió. Entonces le dije, hombre, señor Alsina, pero si hay 20 preguntas, 10 le tengo que hacer al príncipe, porque no le voy a preguntar a los demás cómo se iba con su padre cuando regatea, o qué opina de su madre, o cosas de estas. Entonces, bueno, fue una entrevista que fue portada de todas las revistas del corazón, porque además el titular fue Sueño con conseguir una medalla. Entonces, además, Nola me dijeron que era una de las pocas entrevistas en la que a él se le veía sonriente con toda la boca abierta, porque él era bastante poco sonriente, porque además es que hasta nuestro fotógrafo conseguimos que se subiera en su barco mientras estaban regateando. O sea que sí.
Sí, sí, sí. Històries increïbles. Mira, comentarem una més, Nana, perquè no disposem de massa més temps. El que sí que farem, i és una proposta que et faig ja obertament des d'aquí, que, escolta, quan tot això es posi un altre cop a lloc, jo crec que aquestes històries impertinents les hauràs d'explicar per la ràdio i ens les podries explicar nosaltres al programa.
M'encantaria. Tot i que
també ets a dir que tot això es veurà reflectit en un llibre que ara ens diràs. Ara ens explicaràs. A partir de quan es podrà veure aquest llibre? Jo crec que és ben aviat, no? I com la gent ho podrà aconseguir?
A ver, el libro en 2 semanas estará, porque ten en cuenta que la última crónica la he escrito ayer, es la 50, he escrito 50 crónicas. Entonces, justo esta mañana, antes de hablar contigo, he enviado ya todo el material. Tiene unas ilustraciones que son también ilustraciones de confinamiento, de una amiga mía que se llama Lola García Paz y que hace gorditas, pero son también muy frescas, muy del estilo de mi escritura, muy fresca, muy impertinente y muy canallas, ¿no? Entonces, el libro saldrá dentro de 15 días en la editorial Samarcanda, pero si alguno de tus oyentes quiere que yo se lo envíe dedicado, como va a ser online y a petición digital, pero va a ser en papel también, pero a petición, entonces yo, si te parece, doy mi mail y que me escriban, claro. Y yo les puedo enviar, perfecto, el libro dedicado de mi puño y letra.
Fantàstic, doncs endavant.
Vale, pues es nana de Juan, N-A-N-A de Juan, @gmail.com. Entonces, bueno,
muy fácil.
Yo les ofrezco a tus oyentes la posibilidad de que en 15 días, en cuanto salga, lo reciban en su casa dedicado.
Fantàstic. Entre moltes altres coses, entre moltes, moltes altres històriques i històries i cròniques impertinents, doncs a lo millor descobriu, a lo millor, Nana, voy a dejarlo así en una lo mejor, a lo mejor la gente descubre que potser Josep Tarradellas i Jordi Pujol no tenien massa bona relació.
No, ninguna.
Vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a dejar para que la gente descubra
para
muchas
sección,
cosas.
Como... No, para tu sección.
Sí, sí, para mi sección. O por ejemplo...
Sí, dime.
No, o como puede ser Emilio Rodríguez Menéndez, ¿no? Entre otras cosas también, interesante.
Sí, porque claro, yo he estado siempre en la misma empresa, en la agencia EFE, pero he pasado por las gestiones de Corazón, he pasado por la sección de Cultura y también por Sucesos. Y ahí entrevisté a la Dulce Neus, entre otras cosas, a un descuartizador y a los Jodorowsky, que son unos... Bueno, a la Dulce Neus, a los Jodorowsky, que son, no sé si os suenan, pero es una mafia de...
Sí, es un clan, sí, sí, tan y tan.
Sí. Y no es que entrevistara a un descuartizador, es que apareció en mi vida para pedirme una entrevista. Eso ya lo dejo ahí para que la gente pueda mirarlo, ¿no?
Molt bé. Doncs ja ho sabeu, nanadejuan@gmail.com, si voleu el llibre dedicat per la nana. Més endavant ja farem el possible perquè totes aquestes cròniques les puguem escoltar també a través del Son 4 Dies. Nana de Juan, moltíssimes gràcies.
Oye, pues me encantaría, porque haríamos buen equipo.
Ho tinc del tot, estic del tot convençut. Un petó molt fort, nana, gràcies.
Adéu i gràcies, Goyo. Adéu.
Sintonitzant el dial de la nostra antiga ràdio. Bueno, anem sintonitzant i apareix l'Eric Lluent a l'altra banda. Una mica lluny el tenim a Islàndia, a Reykjavik. Com estàs, estimat? Molt bon dia.
Molt bé.
Ui, aquesta tos. No m'agrada gens aquesta tos. No. Uf.
Sí, no us preocupeu, estic bé. El que passa que no sé si arribaré amb la veu al final de la secció. Ens queda poquet, així que no tindrem gaire problemes.
Sí, ho sento perquè anem un darrere l'altre, anem a tot gas. Eric Lluent, per la qual cosa anem a matèria, a Maroteca. A veure, què ens proposes avui, Eric?
Mira, avui porto retalls de diferents èpoques, evidentment, de diferents diaris. El primer diari és el Diluvio, del 17 de novembre de 1938. I aquell dia era l'endemà del final de la coneguda com a Batalla de l'Ebre, no? En què l'exèrcit republicà havia perdut les posicions de l'Ebre, que havia guanyat uns mesos abans, i per tant, ara és fàcil dir-ho, però en aquell moment també se sabia que era l'inici del fi de la Guerra Civil a Catalunya i, per tant, la derrota total a Catalunya, perquè l'exèrcit franquista ja havia entrat tant per Lleida com ara pel sud, a les Terres de l'Ebre. Tot i així, evidentment, ens trobem en una guerra i hi ha propaganda. Encara no s'havia perdut la guerra i s'ha d'explicar en una versió que sigui acceptable pel lector republicà. I aquesta era el titular i la notícia que feia el Diluvio. Diu, la resistència èpica del Ebro no se puede comparar a ninguna de las ofrecidas por cualquier otro ejército moderno. Ministro de Defensa Nacional. El ejército republicano, desarrollando perfectamente y sin pérdida alguna de hombres y material una maniobra táctica, ocupa posiciones de firmeza a orillas del Ebro, río cuyo nombre no podrá ser recordado por franquistas alemanes e italianos si no es para elogio de quienes notoriamente inferiores en medios de lucha diezmaron sus formaciones en largos y terribles combates. Es una manera de no dir que has perdut, perquè fixa que diu desarrollando perfectamente, i també sí, sí, de mentir, històricament doncs és molt injust que es digui que sin pèrdida alguna de homes, quan la realitat és que molts homes i també molts adolescents van perdre la vida a les Terres de l'Ebre. Però ens trobem amb un claríssim exemple del que és la propaganda de guerra.
Atenció al que va publicar La Vanguardia el 20 de desembre de 1957, Eric.
Sí, perquè fa poc es van el Pentàgon va publicar alguns vídeos d'OVNIs, no? D'objectes voladors no identificats, i anem al 20 de desembre de 1957, La Vanguardia, otra vez platillos volantes. Roma 19, es refereix al 19 de desembre. Vuelven a ser vistos sobre el cielo de Italia objetos voladores no identificados. Cientos de personas en Siena observaron un objeto luminoso de forma de huevo, que se movía muy lentamente. Tardó una hora en desaparecer. En Subiaco, a 38 kilómetros al este de Roma, Giuseppe Palimole y Giulia Di Santis, maestros de escuela, vieron otro objeto volador de forma redonda y que despedía luz azul.
Oy, 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 oy.
Déu-n'hi-do. Fixa't, a mi em fa gràcia això de... Bueno, que és bastant habitual, eh? Però objeto luminoso de forma de huevo y que se movía muy lentamente.
Sí, sí.
No sé, Goyo, si has vist mai un ovni, tu, o no?
No ho sé. Sincerament, no. Crec que no. Però ho he sentit tant a parlar he de vist tant per la tele que el dia que els veiem... Jo tinc la meva teoria, jo crec que ja estan aquí, però clar, per això ja ens ho mostren tant a televisió, a les pel·lis, ens ho mostren tant que el dia que els veurem, que el dia que ens els presentin de debò, bueno, doncs no ens espantarem, no? Direm, ah, sí, home, sí, ja els tenim per la mà, que els hem vist molt. Eric, si et sembla, deixem la tercera, sí, el tercer detall per la propera setmana. Tant de bo, exacte. Cuida't molt aquesta tos, guapo.
Sí, ho farem avui, farem repòs.
Molt bé. No tenim massa més temps, Eric Lluent. Gràcies, estimat, gràcies. Notícies, són les de les 12 en punt del matí. Recordeu que esteu a la sintonia de Ràdio 4.